Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Elisabet Pedrosa, bon dia.
Bon dia.
Com anem?
Bé, què una pregunta, avui? Una pregunta. Sí, quantes hores passes amb el mòbil cada dia?
Mira, per desgràcia, tinc aquesta aplicació que et diu setmanalment quantes hores passen amb el mòbil cada dia.
Vinga, digues, quantes?
3 hores.
Uah, és molt poc.
Tu creus que és molt poc?
Sí, sí.
Doncs 3 hores de mitjana, sí.
Sí, estupendo, et felicito.
El de debò, mòbil... que és molt poc. 3 sí, hores al dia,
sí,
et sembla molt
sí,
poc?
Sí, molt poc, molt poc. Ja, sí, ja ho escoltaràs. El mòbil ha d'entrar a l'escola?
Jo crec que a partir de certa edat, sí.
Sí?
Sí.
M-Schools, un projecte que proposa que el mòbil entri a l'escola. Avui en parlem.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio.
Em dic Maria Martí i tinc 15 anys. Em passo aproximadament 3 hores i 45 minuts amb el mòbil al dia. De vegades fem servir el mòbil a classe per buscar informació sobre algun projecte que estiguem treballant o per a un Kahoot. Estaria bé que ens deixessin utilitzar el mòbil per a algunes activitats o per fer vídeos de, per exemple, les exposicions orals o per fer fotos a la pissarra quan no ens ha donat temps d'apuntar-ho tot. Hi ha alguns professors que ens ho permeten, però n'hi ha de molts que no.
Avui a l'Ofici d'Educar, el projecte M-Schools. Hem sentit per començar l'ús que fa la Maria del mòbil. Aquesta setmana s'ha celebrat el Dia d'Internet Segura per promoure un ús segur i positiu de les tecnologies digitals, especialment entre infants i joves. Avui a l'Ofici d'Educar parlem d'un projecte que ajuda alumnes i docents a fer un ús segur, pedagògic i social del mòbil a l'aula, l'M-Schools, una iniciativa que impulsa el Mobile World Capital Barcelona en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i la GSMA, i que vol promoure el canvi educatiu mitjançant la tecnologia. Però com es pot fer aquesta transformació? Quin és el valor simbòlic i l'ús real del mòbil per part dels joves? Com s'ha d'introduir el mòbil a l'aula? Quins riscos i oportunitats educatives té? Què és el projecte M-Schools? I fins a quin punt el mòbil es pot convertir en una eina per resoldre problemes socials per part dels joves? I per descobrir M-Schools ens acompanyen
Albert Forn, director M-Schools de Mobile World Capital Barcelona, Herminio Manzano, professor de Tecnologia i Informàtica a l'Escola Joan Pelegrí de Barcelona. Laura Díaz, professora de Tecnologia i Educació Visual i Plàstica d'ESO i Batxillerat al Centre d'Estudis Montseny de Barcelona. I Núria Sabater, mestra de primària i directora a l'Escola Maria Fortuny de Reus.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
L'escola no pot desaprofitar les oportunitats educatives que ofereixen l'ús del telèfon mòbil. Subcomissió de Cultura Digital.
Albert, Herminio, Laura, Núria, la Núria la tenim des del telèfon. Benvinguts a l'Ofici d'Educar. Què és el projecte M-Schools i com es tradueix a l'aula, amb quins projectes, com entra el mòbil a l'escola, els avantatges, però també els riscos que potser hi poden haver en aquesta entrada del mòbil a l'escola. Què és el projecte M-Schools? Perquè segur que no tothom ho sap, això.
Segur que no tothom ho sap, i és un projecte que porta ja molts anys a Catalunya. Estem als 6-7 anys, segons com es compti, eh? És un projecte que va néixer com una col·laboració entre la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i la GSMA, que som els promotors del Mobile Congress, per crear, sota el paraigües de la Mobile World Capital, que és aquest projecte que sabeu transformador de la societat, que per crear una iniciativa educativa que busqués promoure el canvi educatiu mitjançant la tecnologia i que es pogués fer un ús efectiu de la tecnologia a l'aula per tal de millorar els resultats acadèmics, de millorar la docència i les metodologies empleades en l'educació. És un projecte que, bueno, com he dit, porta molts anys en marxa, ha funcionat molt bé, podem dir que aproximadament uns 280.000 nois i noies de Catalunya han passat per diferents fases del projecte, i de fet inclús ha sigut premiat per la UNESCO com un dels millors projectes d'aprenentatge amb tecnologies mòbils arreu del món. Per tant, estem molt, molt contents de poder continuar fent aquest projecte.
L'Herminio, la Laura i la Núria veuen el que és l'ús en el dia a dia dels mòbils per part dels joves. Si us pregunto quina edat vau tenir el primer mòbil, segurament no éreu adolescents.
No, és que... jo sí.
Tu, quina edat vas tenir el primer?
Potser amb 16 anys, 17, crec.
Sí?
Sí.
Jo amb 30 molts, 30 i molts.
Clar, ens hem de preguntar qui no us fan ells, qui no us fem nosaltres com a adults, com els podem acompanyar, qui no us estan fent ells, què veieu vosaltres? Clar, en el vostre cas a l'aula, no?
Sí.
I que segurament a vegades és sobre un treball i a vegades també els mòbils circulen per allà.
La veritat és que a l'escola el fan servir sempre i en tot moment, quan poden i quan no poden. És a dir, el seu mòbil és un apèndix més. Ells no fan, vaja, com nosaltres, és a dir, depenen del mòbil per a la majoria de les coses que fan, per a les seves relacions, per als seus treballs, per al seu oci, i per tant el mòbil el tenim allà, vulguem o no vulguem, el tenim present. Llavors el que hem de fer és mirar de que tenint-lo present ens serveixi per educar.
En el cas dels més petits, la Núria, clar, el mòbil, portar-lo no el deuen dur, no? Núria?
No, el mòbil no el porten. El que sí és que nosaltres utilitzem dispositius mòbils com les tauletes a les aules i, a banda, en moments puntuals del curs, en algunes activitats que tenim concretes, el mestre demana que a vegades els nens i nenes de 5 i 6 anys portin el seu dispositiu perquè sí que en tenen, però no el porten a la classe, i en aquell moment el porten i fem un ús pedagògic del mòbil.
Laura, que anaves a afegir tu alguna cosa.
No, que com hem vist aquesta realitat, no, en els últims anys hem intentat des del claustre doncs incloure com una eina d'aprenentatge, no, des de projectes com comentava l'Albert, no, que engloben tota una matèria, per exemple, secundària, com petites activitats per intentar doncs assolir els continguts d'una manera més lúdica, no, o cerca d'informació, enregistrament instantani d'imatges, de vídeos, o sigui que bé, ens l'hem fet nostra com a part del seu aprenentatge a l'escola.
Veieu més avantatges que riscos?
Hi ha de tot, hi ha avantatges claríssims i també hi ha riscos i no ens n'hem de ser conscients i així ha d'actuar l'escola. És a dir, l'escola hem de preveure tots els enormes avantatges d'aquella eina, però que també hi haurà problemes derivats de la publicitat de continguts, del que poden fer els nanos amb el mòbil, de les distraccions que provoca, és evident. Però clar, si no els oferim alternatives, només serà això, només serà la distracció, només serà el joc, només serà l'oci. En canvi, si els hi proposem alternatives engrescadores, serà també la part, serà aquesta altra part educativa.
La possessió del mòbil i l'accés a les xarxes socials han esdevingut noves formes rituals que determinen la construcció de la identitat personal del jove. Subcomissió de Cultura Digital.
La identitat dels joves profundament lligada al seu mòbil. De fet, arriba una edat en què, com a l'institut, no et salves com a pare i com a mare de... Volen un mòbil, i per tant està molt lligat a la seva identitat. L'Òscar González és professor d'educació primària, és creador d'Aliança Educativa, que vol millorar les relacions entre família i escola, i és autor de Tus hijos y las nuevas tecnologías. Els nens i nenes utilitzen el mòbil dins i fora de l'aula.
El uso es distinto, porque el que vamos a hacer dentro de la aula va a ser un uso totalmente enfocado a la escuela, el instituto, aquello que vamos a trabajar en determinadas áreas, como se está haciendo en algunos centros educativos, en los que de manera experimental se ha utilizado el móvil para realizar una serie de actividades, de tareas, y que ha funcionado de manera muy positiva. Bueno, esto tiene como contrapartida el peligro de que son móviles, pero son móviles de nueva generación, con lo cual no solo un móvil. Tanto en casa como en la escuela les expliquemos la importancia de preservar la privacidad y la imagen, qué es aquello que van a compartir con los demás, qué es lo que están compartiendo y qué imágenes jamás deben compartir con nadie.
Quins consells donaria l'Òscar als pares per inculcar als seus fills un ús responsable del mòbil?
No vamos a usar el móvil como un castigo, o al revés, como una recompensa, ¿no? Como un premio. Y debemos de controlar el uso que hace, esto es muy importante. En cuanto a ellos, decirles que no respondan a llamadas con número oculto, que no faciliten el número a extraños, a desconocidos, tampoco el número de sus amigos, que no guarden datos personales en el móvil y, por supuesto, controlar qué es aquello que comparten, como pueden ser las fotografías, las imágenes, que hagan un uso responsable de lo que es la privacidad en todos los casos.
Ús responsable del mòbil, això hi estarem d'acord tots. Sí. L'ús que es pot fer a l'aula, sobretot les normatives que hi ha a l'aula, com es protegeix aquell infant que navega per les xarxes dins de l'aula, què és el que podem treballar, gràcies a tu, abans ens deies, contribuir a la innovació educativa.
Mm-hmm. Sí, però en aquest cas és incorporar a l'educació amb bons usos, no? És a dir, es parla molt de ciutat digital, no? I que els nois i noies d'avui dia són nadius digitals, però no hi ha més lluny de la realitat. O sigui, ells no neixen sabent com fer servir les coses, ni neixen sabent quines són les coses que poden o no poden fer, o han de o no han de fer. I per tant, aquí la nostra feina és aquesta, com a educadors, i educadors recordem que som l'escola i som les famílies, també. És a dir, també hem de donar eines a les famílies perquè siguin capaços de gestionar l'educació dels seus fills en els bons usos i les bones pràctiques. No, la pregunta aquesta, quan ha de tindre el meu fill el mòbil, quan ha de tindre, què li hem de fer, quantes hores s'ha de passar de la pantalla,
quan? Bé, responem quan?
Sí,
quan?
Sí, exacte, responem, no? Però
ho tenim clar?
Sí, molt clar, jo crec que primer una cosa molt clara, com dèiem algun famós, no? Davant el vici de demanar està la virtut de dir que no. És a dir, hem de regular el moment en què els nostres fills tenen el mòbil per la seva maduresa i per les seves activitats i per la seva capacitat. No val allò de desconnectar i de... Tu vas fer un programa fa poc que no sé qui va parlar del xumet digital, no? Bé, el mòbil no és un xumet digital, és un element de treball molt seriós i que es poden fer moltes coses, però no s'ha de donar qualsevol. Per tant, els nostres fills han de tenir una maduresa adequada i això segurament passa en aquesta etapa ja quan estan acabant la primària, quan estan a la secundària, comencen a tindre un coneixement del que poden fer i el que no poden fer. Per tant, són moments en què les famílies han d'estar preparats per gestionar aquest tema, no?
Normatives de centre. Núria, què teniu en compte en aquest sentit?
En el cas nostre, el seu centre de primària és molt fàcil regular-ho, perquè els alumnes no porten mòbils, en això que ho demani explícitament al mestre. I el mestre fa un paper, una circular, demanant permís a les famílies perquè puguin portar el dispositiu. És fàcil, trobo. En canvi, secundària, que ja la canalla porta el mòbil a la butxaca diàriament, cada centre trobo de trobar les seves estratègies i potser mirallar-se en centres que fa anys que ja ho regulen. No sé, recordo que hi havia un centre que ho feia amb un tema de colors, depenent de la zona tenia un color, i se'n podia fer ús lliure, ús si només si ho demanava el mestre, o estava totalment prohibit el seu ús. O sigui, crec que hem de fer servir el sentit comú i sempre amb una mirada pedagògica. A l'escola, el mòbil no ha d'entrar per fer fotografies, selfies i passar el rato, sinó que ha de ser una eina i és el lloc on hem d'educar perquè aquesta eina li treguin el màxim profit.
Clar, em sembla que algú de vosaltres ens va fer arribar la idea que si no educa l'escola sobre l'ús del mòbil, qui educa sobre l'ús del mòbil? Qui ha d'educar sobre aquest ús?
Tots dos, cadascú des de la nostra perspectiva. Clar, l'escola pot aportar certs criteris, certa metodologia, però hi ha valors, hi ha formes de fer que han de venir des de casa, i això sovint és complicat, que casin a més a més aquestes dues normes.
Penseu que l'escola està preparada per tot el que ens ha vingut a sobre?
Ara que parlàveu, per exemple, de normatives, nosaltres hem trobat que en el nostre claustre la normativa d'ús de dispositius mòbils l'hem hagut d'actualitzar pràcticament anualment o cada dos anys. Intentem actualitzar-nos, intentem formar-nos, però sí que creiem que és de vital importància, al igual que s'ensenyen aquestes eines d'aprenentatge, educar-les en ella, no? Tenir bons hàbits digitals i, sobretot el que comentava l'Albert, una paraula que ha repetit molt, per mi és superimportant que associïn l'ús de dispositius mòbils a responsabilitat individual i col·lectiva i la maduresa de cadascun d'ells i d'elles.
Bons hàbits digitals. Què és això? A veure, digueu-m'ho. Perquè vull saber, ja, per començar, si els tinc jo.
Segurament no els tenim ningú. No.
Però què serien els bons hàbits digitals?
Hi ha espai per millorar. No?
Sí, però jo diria que no són tan diferents dels bons hàbits habituals que no són digitals. És a dir, no hi ha tanta diferència. El que passa és que el que hem de ser conscients és que tota aquesta part digital amplifica i magnifica coses, tan bones com dolentes. I, per tant, aquí és on hem d'anar amb compte. Per tant, i després un altre comentari, també, no? Això que dius ara dels hàbits. Moltes vegades aquests hàbits digitals que veiem en els nostres fills venen d'hàbits digitals que ens han vist a nosaltres. Per tant, és molt important que també als nostres fills nosaltres els mostrem hàbits digitals saludables. No val que nosaltres, com a pares, estiguem tot el dia enganxats del mòbil i després voler que els nostres fills no ho estiguin. Per tant, hem de començar pels adults, també, no?
Núria, quins són els teus hàbits digitals?
Jo el miro bastant al mòbil.
Ai, ai, ai. Si jo us dic, jo hem fet aquesta pregunta als joves. Quantes hores, ai, no sé si ens escoltem bé, quantes hores passem al mòbil. Tu quantes hores passes al mòbil?
Jo diria que 3 o 4 segures. Intento desconnectar perquè, clar, mentre estic fent classe, el tinc perquè és una eina de treball meva, en el sentit que quan estem fent alguna activitat grupal faig fotografies del procés per després parlar-ho amb la canalla, però a nivell personal jo crec que segurament passo les 3 hores perquè l'utilitzo com si fos el meu ordinador personal.
Núria, projectes estrella que teniu a l'Escola Maria Fortuny, estrella ja m'entendràs, digitals, que teniu a l'Escola Maria Fortuny i que creus que l'han fet millor?
Jo crec que el que ens va fer guanyar el mobile, el Digitrans, és el que ho engloba tot i és el més resolutiu que tenim al centre, és el projecte de transformació digital. I aquí dintre hi ha activitats com amb l'EMEDUTAR, Recol, Technovation, també tenim activitats que fem de la plataforma de Més Cools, de l'EMESTIM, que anem fent al llarg dels anys amb la canalla, projectes d'internet de les coses amb convenis que tenim. O sigui, tenim molts bolets que estan integrats dins del nostre projecte de transformació de centre, que té a veure amb el treball dels alumnes, la formació dels mestres i la formació i una mica sensibilització de les famílies. No només tot és damunt del procés d'ensenyament d'aprenentatge, sinó que intentem també que impliqui tot l'entorn.
I si diguessis que hi ha algun dèficit que encara a nivell educadors, al nivell que sigui, quin dèficit destacaries?
El dèficit que tenim nosaltres ara mateix és que no tenim el temps que voldríem per reflexionar sobre les nostres pràctiques i el tema de la formació del professorat quan hi ha mobilitat als centres. Perquè tens professionals que has format al llarg d'un any. Nosaltres fem molta píndola educativa o intentem fer-la per estar tots una mica al dia el que és els usos de les tecnologies que tenim al centre. Però clar, quan et venen professors nous, trobo que hi ha la mancança és la formació del professorat i sobretot quan ens venen gent que acaba de sortir entre cometes de la universitat, moltes vegades no parla el mateix idioma que parlem als centres.
Ah, és un tema generacional.
Exacte.
Allò que dèiem de quina edat vam tenir el primer mòbil, que no érem adolescents.
Sí, però l'ús educatiu del mòbil trobo que una mancança seria que també s'hauria de treballar més a la universitat. O sigui, venen menys preparats del que esperem nosaltres perquè els veiem com a molt nadius digitals, entre cometes, que ja sabem que això és una fal·làcia, però ens pensem que vindran molt preparats i realment després no hi ha un domini clar d'algunes aplicacions, el tema d'edició d'àudio i vídeo que pensàvem que per l'edat, no? Potser hi ha aquestes mancances que trobo que ens hauríem de ficar més en relació a universitat, escola, institut i treballar-ho tots junts, a veure com ho fem, perquè si el mestre no és competent digital, com han de ser competents digitals els seus alumnes?
De tot això en parlarem ara. Núria Sabater, gràcies per haver-nos acompanyat i la teva aportació telefònica, gràcies, una abraçada.
Adéu.
Els reptes de futur van més enllà de la incorporació de nous ginys al sistema educatiu per cultivar i enfortir el pensament crític. Subcomissió de Cultura Digital.
Els alumnes de l'escola Joan Pelegrí ens expliquen la seva experiència utilitzant els mòbils a l'escola. Escoltem per començar l'abril.
Nosaltres a l'escola utilitzem bastant el mòbil, ja que és una molt bona eina de treball. Per exemple, moltes classes com història, sobretot a TIC, l'any passat a tecnologia. Ens va molt bé fer-lo servir, per exemple, ara també el podem fer servir entre classe i classe. A casa, per fer deures, doncs, també l'utilitzem molt perquè qualsevol dubte o pregunta que tinguem doncs, ho podem consultar a internet o als amics o a tot arreu. I al dia faig servir el mòbil entre 6 i 10 hores.
L'abril, entre 6 i 10 hores, Déu-n'hi-do, jo prenc nota, L'abril també ens explica una finalitat social d'integrar el mòbil a les aules.
A ti estem fent un projecte basat en la proposta Més Cools App Education, que consisteix en buscar problemes que pateixen les persones i veure com una app mòbil que nosaltres creem el pot resoldre.
A veure, entre 6 i 10 hores al mòbil. Hem escoltat dèficits, professors, la formació dels professors, que si de la universitat s'arriba sabent, no sabent, suficient, no... Tot això ho tenim aquí sobre la taula. Si voleu, comencem per aquest ús, quan s'ha de fer servir, quan no, si és un abús utilitzar 6 o 10 hores al mòbil, jo crec que sí, però a lo millor... Tots amb l'excusa de la feina, ells amb l'excusa del seu oci,
clar,
però...
Depèn de l'ús. És a dir, 6 i 10 hores, per exemple, molts professionals que estem en una oficina passem moltes més hores davant d'un ordinador, ho fem per la feina, no? És bo o és dolent? Bueno, depèn de l'ús. Aquestes 6 o 10 hores, evidentment, no haurien de ser hores que treguessin d'altres activitats que haurien d'estar fent aquests nois i noies.
Què s'ha de fer amb el mòbil i què no s'ha de fer amb el mòbil a l'aula? I quines pautes ens donaríeu per fer-lo servir adequadament?
Aquesta és la pregunta del
milió. Sí, això la fem.
Una bona idea és partir de les indicacions del professorat. És a dir, els professors normalment ajudarem a dir ara toca fer això amb el mòbil, ara fem aquesta iniciativa, ara podeu prendre fotografies dels apunts, ara busquem...
Això a mi m'agrada molt. Això que ho he sentit, sí. Jo no ho vaig poder fer, eh? Sí, això em sembla genial.
Això és una nova manera de prendre apunts, no? Passen coses a la pissarra en lloc d'apuntar-les.
Però el problema és que com que no ho apuntes, clar, després no te'n recordaràs, no?
Clar. Ells ho fotografien.
Ja, però no ho estàs anotant. Perdoneu, perquè ara tots em tiraran pedres a mi perquè no estaran d'acord amb mi.
No,
cert, eh?
Hi ha diferents mecanismes d'aprenentatge i l'escriptura és un d'ells, però no té per què ser l'únic.
No, les coses estan canviant, està clar.
No, això et dona una immediatesa, però evidentment aquest contingut després s'ha de treballar, no? D'altres maneres. I jo, per mi, el més important, per exemple, a les meves classes, és normalitzar el tenir el telèfon mòbil a la taula, el tenir, per exemple, també l'ordinador, perquè en el nostre centre doncs cada alumne també té el seu propi ordinador, i que ells normalitzin tenir aquests dispositius per al seu ús, per utilitzar-lo per desenvolupar qualsevol tipus de projecte, contingut, i saber quan l'han de fer servir i quan el poden tenir a l'aula sense aquesta prohibició. Perquè, clar, quan parles de prohibició és aquest carmelet que intentes, doncs, agafar quan no toca, no?
L'autoregulació, no? És a dir,
exacte,
el tinc allí, una eina, és una eina que m'atrau, que en la que faria coses, però no, és que ara no toca. Ara has d'estar pendent d'aquest debat, ara has d'estar pendent del desenvolupament d'una idea, i després ja agafarem el mòbil, ja ho traspassarem allí, ja farem un vídeo, ja farem...
Albert, com es fomenta l'autoregulació de la tecnologia? L'escola s'està transformant, això ho estem escoltant, cada dia.
Com es fomenta? M'agradaria tenir una pastilleta
i poder-la vendre,
perquè em faria milionari, no? Bé, es fomenta, jo crec que justament amb l'educació. És a dir, tant des de l'entorn familiar com des de l'entorn escolar, explicar el com i el que es pot fer i quins són els moments i quins no, i els riscos i les avantatges. Jo crec que tota aquesta educació que donem en aquest jovent justament els farà ser més capaços d'autoregular-se o de treure'n bon benefici i bon ús de les coses que fan amb la tecnologia en general, no?
Seguim escoltant testimonis del Jordi, que acaba el seu testimoni fent una reivindicació.
A classe faig servir el mòbil, normalment, per apuntar-me els deures i els exàmens. Últimament l'hem utilitzat a mates per comprovar càlculs o fer gràfiques, a socials per fer pràctiques o editar documents. I a TIC el fem servir per aprendre punts que quasi no utilitzem el paper. Crec que l'utilitat que tindrem a classe és correcta, encara que podríem utilitzar-lo més.
I finalment escoltem la Hanna.
A classe fem servir el mòbil si ho necessitem i la professora ens dona permís. A l'escola ens deixen utilitzar el mòbil i últimament a mates per fer exercicis a partir d'una aplicació. I a TIC per agafar punts, fer programes i projectes. També l'utilitzem a català i a castellà per buscar paraules. Crec que la utilitat que li donem al mòbil a classe ja està bé perquè tenim altres ajudes. Quan faig els deures l'utilitzo per buscar coses que no entenc i normalment en tot el dia l'utilitzo unes 4 hores.
Clar, com s'educava abans, ho dèiem, com s'educa ara realment, és una revolució el que ha passat? Poder tenir tanta informació a l'abast cada alumne i, en tot cas, el que hem de fomentar és aprendre a tenir pensament crític, aprendre a discriminar si hi ha fake news, si no...
És que penso que una de les coses, un dels errors que es cometen quan es parla de l'ús del mòbil com una eina educativa és pensar-se que el mòbil substitueix una font de coneixement. No el substitueix, si de cas l'amplifica, però no és l'únic ús que té. No és un llibre, no és un lloc per fer punts exclusivament, sinó és un lloc on aprendre a interactuar amb la societat i interactuar amb les notícies, interactuar amb tot el que està passant arreu del món. I això és part de l'educació que s'ha de donar. És a dir, com entendre les notícies, com entendre el que està passant, com entendre les xarxes socials. Tots aquests nous usos que ens aporta el mòbil són els que els nostres fills han d'aprendre. No és només el fet de com poder cercar o prendre punts, que està molt bé, però no deixa ser una cosa molt d'eina, sinó els nous usos, no? Com els treballem, com els expliquem i com els nois i noies n'aprenen el bon ús d'aquestes tecnologies.
La tecnologia com a tal és amoral i només l'orientació que se'n pugui fer pot tenir una orientació ètica determinada. Subcomissió de Cultura Digital.
L'Elisabet Portavella és psicòloga i representant d'una entitat que es diu Mobile Free Life. Ella ens explica quines precaucions hem de tenir a l'hora d'entrar el mòbil a l'aula.
Sense una molt bona formació, tant de mestres com dels alumnes, prèvia a l'ús del mòbil enfocada a l'aprenentatge, no ens garanteix un èxit de bones pràctiques amb el mòbil. El projecte educatiu de centre ha de vetllar per tenir una normativa on consti quin és l'ús responsable i saludable del mòbil a l'escola. Famílies, alumnes i professorat pot participar d'aquesta normativa, però ha de quedar molt clara també pels alumnes quins moments d'ús poden tenir, quin temps d'ús, quins espais, quins tipus d'aplicacions poden fer servir, tot el que és alerta amb la privacitat i el compartir dades personals, els drets d'imatge, tot això ha d'estar establert abans de poder entrar al mòbil a l'aula per fer pràctiques d'aprenentatge.
L'Elisabet Portavella alerta també els pares.
Des de ben petits, amb l'inici d'ús amb tauletes, ja més adolescents amb el mòbil, en el moment que posem aquestes eines en mans dels nostres fills, nosaltres hem de tenir el compromís de fer un acompanyament i estar presents amb l'ús que els nostres fills fan d'aquestes eines. Hem de ser models, hem de saber què es connecten, donar els pautes de com fer servir, parlar amb ells de l'ús que en fan, dotar-los d'un esperit crític, compartir dades, compartir fotos, les fake news, els jocs online, els chats, crear debat, hem de parlar, interessar-nos per ells.
I què ens recomana des del Mobile Free Life?
Deixar clar que no és estar en contra, no, de les noves tecnologies ni de l'ús del mòbil, sinó reflexionar entre tots de què és el que estan deixant de fer els nostres nens i nenes i nosaltres com a adults en tots els moments que estem dedicant a aquestes eines. Estem deixant de llegir, de parlar-nos, de fer una sobretaula, d'estar en contacte amb la natura. Quin temps de qualitat ens estan traient aquestes eines, que per algunes coses són molt positives, però per altres ja estem veient que els efectes són molt perjudicials.
Avui a l'Ofici d'Educar parlem de l'ús del mòbil per part dels joves amb l'Albert Forn, l'Hermínio Manzano, la Laura Díaz i hem tingut també la Núria Sabater. Escoltàvem ara les alertes que ens fa l'Elisabet Portavella. Formació, normativa, ús saludable, estar presents, esperit crític, moltes coses a fer en aquest acompanyament a l'ús del mòbil per part dels joves. Quins són els projectes concrets en el vostre cas? Què és el que esteu fent en relació al mòbil a les vostres aules?
Nosaltres, a l'Escola Joan Pelegrí, la veritat és que, més enllà d'iniciatives de professors franctiradors, que sempre n'hi ha, i és fantàstic que a les escoles...
A veure,
franctiradors vol dir que amb una empenta personal i amb una iniciativa personal i tal, doncs fan coses. Com a escola, hem centrat la nostra iniciativa d'incorporació del mòbil a l'escola en el projecte M-Schools, que impartim a quart d'ESO, la matèria de TIC. Som una escola molt gran, som una escola de 6 línies, per tant, hi ha centenars d'alumnes treballant això, treballant aquest projecte de M-Schools. I és especialment interessant perquè el mòbil no és el protagonista, el mòbil és l'excusa. El protagonista és la solució de problemes, que afecten a gent, i és així com ho enfoquem. És a dir, no ho enfoquem, anem a aprendre a programar el mòbil. No, anem a veure quins problemes coneixem que estan a prop, anem a veure quins problemes ens interessen a tots els membres de l'equip, i després d'analitzar bé el problema anem a veure com potser una aplicació podria resoldre aquell problema. Llavors, el que fem és intentar aprendre el necessari per desenvolupar una aplicació. Ja hem fet entrar el mòbil a l'aula d'una forma positiva. És a dir, no és el mòbil per al mòbil, sinó el mòbil per resoldre problemes. Això és un enfocament molt interessant.
De fet, els dos centres que sou aquí, en les vostres propostes hi ha aquest tinc un problema, busquem una solució entre tots, no? Què és el que preocupa? Quins són els problemes que preocupen i a què volen trobar solucions aquests joves a través de la tecnologia?
Doncs la veritat és que aquest enfocament als problemes van vinculats als objectius de desenvolupament sostenible. I doncs ara mateix estan, per exemple, doncs, en el cas del meu alumnat de quart d'ESO, que també estem implementant a P-Education, estan treballant des de com solucionar la situació que tenim ara de vida submarina. Tenim altres...
Com solucionar la situació que tenim a vida submarina? Sí. Tema plàstic, pesca, residus...
Tema plàstics...
Això interessa molt als nanos.
I de fet, mira, ara ha coincidit amb el tema de Glòria, però també tenim un altre grup que estan treballant, doncs, per exemple, en moviments de voluntariat, de recollida de residus en platges o en medis naturals. També tenim... Tema voluntariat aquest any és l'estrella, també ens va passar l'any passat i estan diverses empreses, que li diem empreses nosaltres perquè els organitzem per rols i tenen les funcions com molt ben jerarquitzades, doncs treballen això, no?, de com organitzar xarxes socials per tal de connectar a un col·lectiu amb una inquietud en concret, no?
Vosaltres?
Sí, nosaltres la veritat és que sorprenem, perquè dins de cada petita classe, de cada grup, quan s'organitzen en equips, en aquestes empreses, les preocupacions, els problemes que surten són absolutament diversos. Des d'iniciatives per lluitar contra la violència de tot tipus, ja estan veient si violència de gènere, violència contra les persones majors, dificultats d'estudi, cura d'animals, entrada dels joves al món del treball... És a dir, et sorprèn la quantitat, la mirada dels joves quan miren el món, o sigui, preocupen moltes coses. I llavors, el fet d'esforçar-se per equip, per trobar un tema comú, un problema comú, on tots estiguen d'acord d'estirar, doncs és molt interessant. I molt sorprenent la diversitat de temes que se'ls poden acudir.
I tot això es pot solucionar gràcies a la tecnologia.
Bé,
ho estan intentant.
Exactament, però també la tecnologia i l'enginy humà. És a dir, a tots aquests nois i noies, com deia l'Hermínio, el que més sorprèn és la feina que fan quan ells se senten no només motivats, sinó propietaris, diguem-ne, del problema i de la cerca d'aquesta solució, no? Per tant, el que s'aconsegueix és que la tecnologia, en aquest cas el mòbil, sigui un element que amplifiqui les seves capacitats de fer coses i de resoldre problemàtiques reals, no? I és el que dèiem abans, no és només una eina que serveixi per arribar a la informació, sinó que és una eina que potencia altres capacitats de l'individu.
La innovació tecnològica hauria de posar-se al servei del desenvolupament integral de les persones. Subcomissió de Cultura Digital.
Seguim amb els testimonis, ara del Centre Montseny. Escoltem l'Ainhoa.
A la meva escola utilitzem el mòbil, assignatures com, per exemple, cultura audiovisual, per tal de crear una font d'inspiració amb fotografies, també per fer vídeos, molts cops fem entrevistes, també assignatures com història o castellà, fem Kahoots per aprendre d'una manera més dinàmica i utilitzem el mòbil per respondre preguntes que es reflecteixen a la pissarra digital. I també a literatura catalana, per exemple, estem fent amb els mòbils una gimcama via WhatsApp on estem aprenent també d'una manera més lúdica.
El Mario ens explica la seva experiència.
I jo utilitzo el mòbil a l'escola en assignatures que són més dinàmiques, com per exemple informàtica o plàstica. A informàtica normalment l'utilitzem o bé per fer fotos o bé per fer un treball que es basa en fer una aplicació i hem de programar-lo i després utilitzar el mòbil per veure si ens ha sortit bé o malament. I a plàstica o l'utilitzo per font d'inspiració o bé per fer fotografies.
La Carla ens explica que té altres preferències que passen per sobre del mòbil.
Per fer deures al mòbil no l'utilitzo tant perquè és més còmode utilitzar l'ordinador on tinc el llibre digital de cada assignatura. I així també puc buscar informació i la pantalla de l'ordinador és més gran i ho veig millor que amb el mòbil. I utilitzo el mòbil unes 3 hores o 4 al dia, però és per la tarda i quan acabo de fer deures i d'estudiar.
Que divertit, també, i motivador que és aprendre ara a les escoles, eh? Jo hi tornaria ara.
Sí. Vine un dia.
Benvinguda, no?
I tot i així, abans ho dèiem, riscos que hi puguin haver, sí, perquè, clar, els nois estan entrant en un àmbit que són les xarxes socials, que és internet, es mouen, aquí apareixen com ens relacionem, si no ens relacionem de tu a tu, ciberassetjaments, problemes diversos, no? Que imagino que vosaltres, a la vegada que feu aquest ús, també heu d'anar recordant...
Clar.
Alerta, perquè aquest és un món meravellós que té riscos, que esteu entrant en un món en el que és el món dels adults. I sou joves que us esteu formant.
Sí, clar, sí, sí, efectivament. Nosaltres tenim una perspectiva de professor de tecnologia, però també de tutor d'una classe. I sovint la sessió de TIC és una cosa, i a la sessió de tutoria és on plantegem els problemes que té l'ús del mòbil quan no estem fent tecnologia, l'ús del mòbil en els moments que no toca, en els espais que no toca, quan algú demana que ara no és el moment, doncs què hem de fer amb el mòbil. I és complicat perquè per ells deixar de tenir el mòbil constantment a les mans, d'interactuar amb el mòbil, doncs és un, bueno, costa, és un problema, és tan llaminer el que hi ha
dins. I no ens costa als adults?
A tots, a tots, a tots, però potser tenim més disciplina, tenim més autocontrol, o no, no sé.
Hi ha de tot, hi ha de tot.
Hi ha de tot. Sí, sí, però costa, 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 efectivament costa, i els conflictes, molt sovint els conflictes a tutories o al grup, passen per l'ús dels mòbils de forma inapropiada, sí.
N'han parlat, han insistit, formació dels educadors. Què feu des del M-Schools per afavorir aquesta formació als educadors, que és clau, sí. Perquè són els que acompanyen el procés.
I tant. Bé, com us he comentat, el programa és un partenariat entre la Generalitat, el Departament d'Educació, i nosaltres i l'Ajuntament, i per tant des d'aquí es segueixen tots els camins habituals per formar docents, i s'han fet formacions des del Departament d'Educació específiques al voltant d'aquest tema. A més, el Departament també té altres programes associats als usos del mòbil que també inclou les seves formacions. Mai n'hi ha prou de formar els docents, però també l'altre dia sentia una entrevista molt interessant en la que també es parlava molt de la formació entre docents, una cosa que també s'ha de potenciar molt, no? És a dir, els docents que potser ja en saben o ja han tingut aquestes experiències, que també puguin fer d'exemple i de formació pels altres docents. O sigui, compartir una miqueta la càrrega entre tots també, perquè ja hi ha experiències molt bones fetes amb tecnologia des de fa molts anys. Vull dir, el mòbil és un element nou, però amb tecnologia s'ha fet experiències de fa molts anys, i això es pot compartir i s'ha de compartir entre diferents docents. Comptem desenvolupant un programa que pugui donar aquest recolzament al sistema educatiu amb aquests reptes que hi ha. També ens preocupen les grans oportunitats, no? I per tant seguirem treballant en poder potenciar tot això.
Oportunitats?
I tant, moltes.
Quines?
Bé, és que o sigui, les oportunitats que s'obren són de que els nostres joves esdevinguin uns ciutadans molt més preparats de cara al futur, en tots els àmbits, laborals, personals, socials, i que puguin fer servir totes aquestes novetats i aquestes noves tecnologies i aquestes noves maneres de fer per aportar molt més a la societat. Això com a país és el que necessitem, no? Necessitem que el nostre jovent incorpori i aporti novetats i coses que ens permetin evolucionar. I aquesta és una miqueta l'enfoc i el que busquem, jo crec que tots els que estem aquí, no hi ha cap diferència en aquest sentit. Però sí que des d'aquesta òptica nosaltres volem acompanyar amb tot això, no? També hi ha altres iniciatives que s'han fet, no només la nostra, que també jo crec que van en aquesta línia, i per tant són molt interessants, i veure com aquí les podem gaudir i els nostres fills i filles els poden gaudir.
Què diríeu a aquells centres que encara ara diguin no volem introduir perquè tenim por, perquè creiem que pot ser més perjudicial que positiu, perquè els educadors i els centres, perquè això ha de ser una decisió de centre i de projecte educatiu. Com els convenceríeu? Ara teniu l'oportunitat, si els voleu...
Jo diria que és molt fàcil. És a dir, diguem el que diguem nosaltres, els nanos no es deixaran el mòbil a la porta de l'escola. I, per tant, el mòbil ha d'entrar a l'escola perquè els nanos entren. I som nosaltres els que crec, sincerament, que tenim una responsabilitat enorme per dir, escolta, això ho pots fer servir, de forma positiva i ho pots fer servir així. No ho podem deixar fora, no podem dir, el mòbil a l'escola no existeix, perquè existeix a la vida dels joves.
I el que dèiem de la transformació educativa, no? De que ens enfocàvem abans en la conversa de la informació, ja no és tant a 2019 aquesta recerca d'informació, sinó com la gestió d'aquesta per després doncs, solucionar problemes, reptes, i això en totes les àrees d'aprenentatge, en totes les matèries i, de fet, en tots els nivells d'aprenentatge. I els dispositius mòbils estan aquí per ajudar-nos, també.
M-Schools, com pot ajudar en aquesta transformació aquelles escoles que diguin, vinga, va, fem el pas. Anem a introduir el mòbil.
Doncs molt fàcil. Es poden anar a la pàgina web i començar a veure totes les diferents iniciatives que hi ha, continguts, plataformes, tot gratuït i de lliure ús,
Perquè... Això és molt important, eh? I tant, gratuït, eh? Sí, i de lliure ús. Sí, és a dir, sí, que qui no ho fa no pot dir no, és que ens costaria molts diners.
No, no, diners no. El que passa és que sí que costa esforç, perquè és veritat que totes les coses noves, i més quan impliquen canvis en l'educació, doncs requereixen un esforç important, no? Per tant, els docents s'han de posar al dia en aquest sentit. Però jo crec que fem coses, busquem fer maneres, coses que siguin, diguem-ne, fàcils d'assumir. I per tant es pot començar, doncs, implantant coses molt complicades o coses que no ho són tant, com comentava la Laura, dir, fem coses que també a vegades, doncs, amb un petit esforç podem començar a canviar una miqueta el que fem i anar fent passos incrementals, no?
Doncs fins aquí aquest ofici d'educar. Gràcies, Albert Forn, per haver-nos acompanyat, Herminio Manzano, Laura Díaz i la Núria Sabater, que l'hem tingut al principi del programa. Gràcies per haver-nos ajudat a fer unes reflexions importants per fer un bon ús, perquè sempre hem de recordar que som models de les criatures i dels joves. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
A l'Ofici d'Educar, històries a la natura. Avui, la de la Núria. Cristina Gutiérrez, directora de la Granja Escola de Santa Maria de Palautordera.
La Núria tenia 5 anys quan va venir al casal d'estiu que fem el juliol a la granja. Aquell dia vam anar a passejar pel bosc en una activitat on anem descalços per sentir més, especialment els peus, que els pobres van sempre tapats. La qüestió és que vam convidar els infants a cobrissin les orelles perquè identifiquessin sons i sorolls nous. En Jordi va exclamar, he escoltat el vent. La Marta va cridar, les fulles també fan soroll. I tots ens vam posar en alerta per escoltar les fulles, perquè sí, les fulles també tenen un so únic i especial. Els ocells, les branques, l'herba a punt de segar d'un prat, els nanos són capaços d'escoltar els sons més subtils. Ja tornàvem quan, enmig del silenci, la Núria em va mirar i em va dir, amb una seguretat fascinant, el bosc ens sona música. Sí, senyora, vaig pensar, llàstima que pocs ho sapiguem. Vivim i fem viure a les nostres criatures en un món ple de sorolls, d'acceleració i d'interferències, fins al punt de que hi ha nens i nenes que no s'han aturat mai a escoltar, i molt menys a escoltar el silenci o la música del bosc. I quan ho fan, sabeu què passa? Una cosa molt curiosa i que passa sempre, sempre. I és que amb tots els grups que ens venen a la granja, quan entrem al bosc, els nanos modulen la seva actitud i el seu comportament. Ho fem? Anem al bosc i, com la petita Núria, descobrim la música que el bosc ens regala cada dia?
Llibres per somiar.
I avui, els llibres per somiar, la nena que es va convertir en mòbil. Atenció a això, de Francesc Puigpelat. Jaume Centelles, què és aquesta història?
Escolta, comença així. Em dic Mukele, amb les primeres línies ho entendreu. Em dic Mukele i vaig néixer fa 12 anys en un poblet de l'Àfrica tan petit que no té ni nom. En diem Waku, que en suahili vol dir poble. Llavors explica la història d'un poble a prop del Kilimanjaro, de l'Àfrica, on van a parar els cooperants, naturalment, però també els turistes americans. I explica la història d'aquesta nena que, en primera persona, ens relata com és la seva vida. I en aquesta vida de l'Àfrica es combinen la modernó, perquè tenen les seves cabanes tenen tele, per exemple, amb satèl·lit, i també les creences antigues i arrelades dels bruixots i de la màgia i de tota aquesta història. O sigui, la nena troba un dia un mòbil per allà que algú ha perdut i es produeix una circumstància estranya i una lluita entre la seva família i el bruixot, que és el dolent de la pel·lícula, i el bruixot li fa un encanteri i la seva ànima, pum, queda tancada dins del mòbil. Aquesta és la història, la nena es va convertir en mòbil i explica tot el que passa durant un any com ella intenta sortir-se'n del mòbil. Com es comunica?
Doncs, quina angoixa, no?
Sí, aquest mòbil l'agafa una altra criatura que és americana, una nena americana. Aquest mòbil viatja als Estats Units i aquí es veu tot el contrast entre el que és Àfrica, diguem-ho així, les cultures més primitives o més reculades, i tota la modernor que et pots trobar a Nova York. I com es comunica la nena? A través del SMS, que és una cosa que es feia abans. Ara ja no sé si algú fa servir de SMS. Quan va estar escrit el llibre, el SMS, no hi havia encara WhatsApps, i funcionava l'SMS i també els pip-pips de les alarmes. És com s'ho fa ella per sortir del mòbil. És un llibre interessant perquè et planteja tota aquesta qüestió que a les escoles ho vivim, o ho patim, o ho vivim, als instituts encara més, de mòbils sí, mòbils no. Hi ha una normativa aquí, a casa nostra, que diu que mòbil sí, però també se senten veus arreu dient això dels mòbils s'hauria de prohibir. De fet, en alguns llocs d'Espanya està prohibit.
La nena que es va convertir en mòbil, de Francesc Puigpelat. Un llibre que ha estat Premi Josep Maria Folch i Torres, publicat per La Galera.
La Galera Edicions.
Gràcies, Jaume Centelles.
A vosaltres.
A Catalunya Ràdio, l'ofici d'educar.
Torna-la a posar. I acabem l'ofici d'educar amb Torna-la a posar, i avui el José Luis ens ha portat el mòbil.
Sí.
Sí.
Vaja, el mòbil serveix per moltes coses.
Tu també el fas servir, eh? I també t'hi passes estona, eh?
Home, és pràctic, és addictiu, molt addictiu. Saps què penso de vegades quan estic al tren? Penso, què mira la gent? Perquè, clar, abans sabies més o menys que hi hagi algú o amb què s'estava informant, però ara penso, i la gent que estarà mirant? I penso, segurament està mirant més o menys el mateix que jo.
El que és trist és que si tu veus des de fora i veus tothom connectat, et fa una certa tristesa.
Sí, però fins que et connectes tu.
Exacte. Llavors s'acaba la tristesa i comença la diversió.
Clar.
I clar, això com els hi expliques a les criatures? Si nosaltres ens costa gestionar aquesta eina tan potent, com l'han de gestionar ells?
Sí, a més, ells han nascut amb això. O sigui, jo conec nens de 2 anys que no mengen si no tenen el mòbil amb els dibuixos a davant.
Doncs això, aquí la resposta i la reflexió l'haurien de fer els pares.
Clar, perquè és que si no, no tenim arguments.
Quan miraven alguna vegada la televisió, que la van deixar de mirar mentre menges, els deia, és que si us poso un escarbat us el menjareu també, perquè no sabeu què esteu fent.
Segurament.
Per tant, quan un menja, menja. I una cosa molt bonica quan menges és conversar i compartir.
Sí, tu també no t'has acostumat a veure amb la tele, perquè la tele era el mòbil que teníem abans.
Sí, però jo...
El que passa és que no era tan atractiva, no hi havia tantes llumetes, no era tan confidencial, tot i que és relativament confidencial.
Jo t'he de dir que a casa, durant els àpats, no hi ha ni mòbils, ni teles, ni res. Avui, per il·lustrar-nos musicalment, José Luis, què ens has portat?
Doncs avui has portat una cançó del Xiula, que jo crec que ja com a mínim hem posat un disc sencer. A veure si en treuen un de nou, perquè sempre toquen temes molt actuals. I ara us presento aquesta cançó que es diu Pantalles, de l'àlbum d'Intríssim, del 2018, del Xiula. Escolta, escolta el que diuen.
Tantes llums, tants colors, tan bonic, tants botons, musculós, informacions, baixoles, aplicacions, amb un dit si això és tàctil, et dibuixo un pterodàctil. Pantalles, pantalles, pantalles.
En Jan Garrido, el Ricky Arjuna, l'Adrià Heredia, el Marc Soto, una vegada més, fent-nos cantar i divertir-nos, prenent consciència d'això que diuen, no? Que vola la concentració amb tanta estimulació, que difícil definir un dèficit de l'atenció, de petit ja m'han plantat davant la dificultat, una pantalleta que entreté.
Distanciat del meu grupet, per culpa de l'internet, no ha passat ni mig segon, torno a mirar l'esmartphone.
Sí, tenen aquest encert, la gent del Xiula, que es fixen en allò que és important en les nostres vides fent de pares i mares i fan una cançó, i això és estupendo, perquè no hi ha millor manera de parlar amb els nostres fills que a través de la música.
I això és un avantatge, perquè amb el mòbil, com a mínim, tenim l'equip de música a sobre, tot i que ara està molt la moda això d'anar amb l'altaveu Bluetooth, amb el trap o amb el reggaeton pel carrer, que hi ha diferències d'opinions.
El que és bo és que, com tu dius, en qualsevol moment el mòbil possibilita que cantem junts una cançó, escoltem junts una cançó, compartim el meu món i el teu món.
I si ets músic, que tinguis un afinador a mà, que tinguis un cançoner a mà, que puguis traduir una lletra. Un dia vam fer una barbacoa i després vaig portar la guitarra i van dir vinga, va, que ens sentis els músics, va, toca unes cançons. I tot i ser allà enmig de la muntanya, teníem cobertura, i els vaig dir, va, vinga, va, busqueu aquesta cançó al mòbil que la cantarem junts. Ens ho vam passar superbé, perquè clar, sovint coneixes les cançons, però saps la tornada, un trosset, però aquell dia vam estar 3 hores cantant tots els clàssics, tot el repertori, perquè clar, com que la gent se la buscava al mòbil, la lletra, doncs tothom se la sabia, i la veritat és que va ser molt, molt divertit. Això potser seria positiu, no?
I tant, i les notes de veu que ens envien al programa, que agraïm aquest invent de les notes de veu, perquè així fem el programa molt més coral, i com diem sempre, sigueu lúdics, sigueu positius i sigueu alegres, i sigueu autorregulats amb el mòbil, i així els vostres fills sabran com gestionar-lo millor.
Però llavors el mòbil és bo o no és bo?
Bueno, depèn de l'ús que en fas. No et toquis ara la pena.
Espera, que tinc un missatge, un moment, ara no puc.
Adéu, petons, gràcies.
Adéu.
Roger, ja ho has vist, M-School és un projecte d'ús per tothom i gratuït, que això és el que és important, per fer un ús social i pedagògic dels mòbils a l'aula, que es pot fer.
Molt interessant. Tu a partir de quina edat vas tenir mòbil?
Era una mica gran.
No, jo també ja era una mica gran.
Home, me'l vaig comprar jo el primer, ara això no passa, eh?
No, a mi encara me'l van comprar els pares el primer.
Vaja, sí, no, sí. Jo me'l vaig haver de comprar amb el primer sou.
Va, que arribem a les 7 del matí.
L'ofici d'Aruca, Catalunya Ràdio.
El mòbil, la tele, el laptop, la tablet, a casa o a fora, tot va sense cable, tot és en la té, són tants megapíxels, actiu la pantalla, els ulls sempre fixa'ls. Tinc el coll un
que difícil definir un dèficit de l'atenció. Anava a dir, ja m'han plantat davant la dificultat. Una pantalleta que entreté i que em fa estar molt callat. En lloc de jugar a futbol, amb el FIFA et faig un gol. No comptis les hores que hagi après a tenir autocontrol. Pantalla...
allò que em quedo sempre. Si avui fes el meu temple, estaria bé saber que els papes són un bon exemple. Perquè quan vaig fer 10 anys, com alguns dels meus companys, vaig demanar un mòbil i així ja no vaig ser dels estranys. I no et pensis que sóc ruc, llegeixo tot el que puc, però en lloc de llibres és més pràctic fer-ho en un e-book. En el cotxe anem amb pressa i no preguntem l'adreça. Ja no confiem en ningú, només amb el GPS. S'engeguen les pantalles, s'apaguen